Molt bon dia i benvinguts a un nou programa d'Entre Tots. I avui és un programa molt especial, com tots els que fem. I per què és especial? Doncs perquè avui, amb més motiu que mai, dediquem el programa sencer a la dona. No hauríem de dedicar un programa, hauríem de dedicar una dècada, una era, tota una vida, perquè ja va ser hora que la dona tingui el seu lloc, el seu espai i el seu protagonisme a la societat i a la vida en general. I bé, i avui tenim moltes i moltes coses. Tenim convidada, tenim el Toni Poparelli que ens dona dades. Ah, tot això és el sumari. Bueno, però abans d'entrar en el sumari, que més o menys ja us ho he dit, anem a presentar la Carme Garrido. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal? Aquí estem.
Carme és el símbol de la dona treballadora. Escolta, no para de treballar. Que com tu fas, Carme, per treballar tant?
Ai, fem el que podem, però no et pensis, que ara estem explotant les noves tecnologies i després de la pandèmia ens hem fet tots uns experts i, escolta, sembla més del que realment faig, no t'ho pensis.
Bueno, la Carme, com ja sabeu, és la presidenta d'Entre Tots, saps? I per això li faig una mica la pilota, perquè, clar, és que si no...
Ja es nota.
Bueno, tenim més convidats. Per tant, escolta, tu, no perdem el temps en xurrades, perquè, això. Escolta, avui treballareu vosaltres, eh? Jo gairebé no faré res. Aquí estaré escoltant, fent un cafè o el que calgui.
Cap problema, estem acostumades les dones a això.
Doncs escolta, posem una ràfaga i comencem amb el tema del dia. Bé, com ja he dit, el tema del dia no pot ser un altre que la dona, el dia de la dona, el 8 de març. I Carme, em consta que una de les tasques moltes que fas, i ara parlem de debò, sobretot dintre de la Federació de Com, és treballar amb el grup de dones amb discapacitat, dones diverses. Podries parlar una mica de com treballes, com veieu, com què feu sobre el Dia de la Dona?
Doncs bé, a ECOM, com sabeu, tenim una trajectòria llarga, ja fa 52 anys que treballem pels drets de les persones amb discapacitat, i fa gairebé 30 que ECOM va començar a treballar en el tema de dona i discapacitat, sobretot en el tema de la inclusió laboral. Doncs tenim des de fa uns anys un programa que és Dona al Salvol. És una contractació que fem cada any des de l'àrea de laboral i són 5 dones amb discapacitat, 5 dones cada any diferent que es contracten per elaborar cada any algun projecte, alguna jornada, alguna activitat i sobretot treballar molt directament amb més dones amb discapacitat per fomentar i incrementar aquesta inclusió laboral de les dones en l'àmbit del treball. Però no només això, la igualtat i el feminisme, les dones amb discapacitat també som dones, som feministes, ens està costant moltíssim perquè fins i tot dintre de l'àmbit del feminisme costa veure la dona amb discapacitat. Moltes vegades per pròpia responsabilitat, que a vegades ens costa implicar-nos i lluitar, i queixar-nos està molt bé, però també ens hem d'implicar per nosaltres mateixes. I això ha anat canviant i hores d'ara ja són moltes dones les que estem activistes de forma continuada.
Sí, escolta, digues. Carme, una cosa. Sí. Potser m'ho semblen a mi, però sí. A vegades el feminisme com a moviment li costa d'acceptar la incorporació d'altres col·lectius, perquè tu ara mateix deies que costa a vegades acceptar el fet de que la dona amb discapacitat formi part d'aquest moviment, i també hi ha hagut de més i de menys amb col·lectiu LGTBI en alguns moments en el qual hi ha molt enfrontament. Escolta, sisplau, no cometeu els errors que ha fet l'home històricament. I després una altra cosa. Hi ha homes feministes també, Jo ets un home perquè em sento un home feminista.
Em consta, tu ets un... Sempre parlo de tu. Sí, sí, i per exemple a Barcelona hi ha un grup d'homes igualitaris que estan fent molt bona tasca i alçant la veu i gràcies, per sort, cada vegada més hi ha homes com tu, feministes, i que estan d'acord i que s'ha d'acceptar que si som el 50% de la població hem d'estar presents en tots els àmbits, no? I la dona, amb la sobrecàrrega que tenim de ser mares, de ser majoritàriament cuidadores, perquè encara avui en dia majoritàriament les cures té cara de dona, ja sea mare, ja sigui filla o parella, germana, el que sigui, majoritàriament la cuidadora, les cures té cara de dona. I torno a dir, s'ha de reconèixer que les dones amb discapacitat, en aquest cas nosaltres sobretot treballem discapacitat física i orgànica, som agents actius a la comunitat en la construcció de polítiques públiques feministes sobre el sistema de les cures. Existim i transformem realitats polítiques i ciutats perquè cuidin de tothom sense nosaltres i sense l'accessibilitat. Això és molt important, recordem que sempre parlem de l'accessibilitat. No hi ha ciutat cuidadora, no hi ha famílies cuidadores, no hi ha entorns que realment siguin cuidadors. Les nenes, les joves i les dones amb discapacitat volem exercir el dret a accedir als suports que requereixen per desenvolupar-nos com a dones al llarg de la nostra vida, en el moment i amb la intensitat que necessitem, no? Volem que les nostres mares facin de mare, que les parelles fem de parelles i que les filles fem de filles. I no cuidadores sense descans ni vacances les 24 hores, vacances, perdó, les 24 hores al dia, 365 dies a l'any, no? Això és la lluita, i des de Com i des d'Entre Tots, que nosaltres som Entre Tots, així ho portem, no? Som de les poques entitats que formem part, per exemple, parlo ara d'Entre Tots, dels Consells d'Igualtat a nivell municipal, per això, per la invisibilitat que té la dona amb discapacitat. Ens veuen com un malalt que s'ha de cuidar, però no et veuen com una dona que puguis tenir una relació de parella, una sexualitat normalitzada. Tot això queda en segon terme, no? I és un sobreesforç el que fem cada dia la dona amb discapacitat, perquè has de demostrar cada dia que sí pots treballar, que sí pots estudiar, que sí pots pujar els teus fills o que sí pots fer moltes coses. Per tant, la lluita tant d'Entre Tots com d'Ecom està cada dia al peu del canó, no? Al peu del carrer. I avui, bueno, aquesta setmana i aquest mes de març, amb el tema del Dia de la Dona, pues hem d'aixecar la veu i, sobretot, l'altre dia vam participar, el dia 8, ahir vam participar a la manifestació i vam encapçalar a Barcelona amb pancartes dones amb discapacitat de diferents entitats arreu de Catalunya i companyes que s'han incorporat i implicant a l'administració pública. La Generalitat ha creat un grup, ja diré, una conselleria específica d'igualtat i feminisme, i aquí hem de tirar de la corda i hem d'explotar-ho al màxim. I esperem que si hi ha canvis de govern o no hi hagin, aquesta conselleria ha de continuar i ha de treballar al 100% perquè les dones amb discapacitat i les dones en general estem aquí i fem una activitat molt completa.
És a dir, Carme, la reivindicació del moviment feminista, no, moviment crec que no seria la paraula correcta, però bueno, les reivindicacions del feminista, del feminisme, penso que estan força clares i gairebé tothom amb una mica de seny podria entendre'ls, no? Però quin seria el fet diferencial de la dona amb discapacitat versus la dona a nivell de reivindicació? Ho dic a nivell de concretar, no? Perquè moltes vegades diuen, bueno, doncs que si han anat a la manifestació, doncs ja estan integrades dintre del moviment feminista i res més lluny de la veritat. Per això deia, quin seria sota el teu punt de vista el fet diferencial entre el feminisme i la dona amb discapacitat a nivell de reivindicació?
Home, hem de tenir en compte les nostres característiques personals i sobretot la diversitat de la discapacitat. No és el mateix a una manifestació una dona amb plenes facultats que anar amb cadira de rodes o anar amb un caminador o persones que tenen problemes de visió, de discapacitat auditiva, de salut mental, etc. Vull dir, aquí per arribar a aquesta manifestació totes hem hagut de salvar moltes barreres de transport públic, de transport particular, de trobar-nos concretament en un punt molt específic per poder anar en aquesta manifestació i tenir una visualització específica. Per això dic que l'accessibilitat per nosaltres és bàsica. Si no hi ha una accessibilitat universal a les ciutats i al transport públic, per nosaltres continuarem sempre presoneres de casa nostra, perquè sense això no hi ha llibertat. I la llibertat de poder participar fins ara, però fins ara te puc dir fins fa 4 dies, la setmana passada o l'altra, fins i tot en reunions de treball d'activistes, ens havien de sentir, és que les dones no esteu, no sou activistes, és que no esteu a les entitats, perdona, hi ha algunes que fa molts anys que estem a l'activisme. Per tant, sí que és cert que des de l'àmbit polític, però també des de l'àmbit associatiu i ja dit, des del propi feminisme, està costant molt cada vegada, i sobretot les que portem molts anys, doncs, picant pedra, amb perdó, però pico pala, diem, doncs, tenim més visibilitat, però està costant moltíssim per això, perquè ens veuen malaltes que ens hem de cuidar. No ens veuen com a dona que tenim fills o que podem desenvolupar una activitat laboral, que podem anar a escola, que podem fer, que podem tenir parella, etcètera, no? I aquesta és la nostra lluita, que som aquí, fem de tot, si ens deixeu fer de tot, si hi ha una accessibilitat, si hi ha de veritat una inclusió real a la societat.
Doncs, Carme, quan parles de donar la paraula i de presència, què et sembla si escoltem la ràfuga... La ràfuga, mare de Déu, jo com estic... La ràfaga que ens encamina, que ens condueix a l'entrevista del dia, que avui em fa especial il·lusió. Escoltem aquesta ràfaga i parlem amb Sara Ayoso. Bé, com hem dit, tenim una convidada que a nosaltres ens fa molta il·lusió tenir-la a casa. Bueno, de fet, és de la casa. El que passa que normalment no la deixem parlar perquè quan parla, saps? Se'n va i tal. Estem parlant de la Sara Ayoso. Quan la Carme abans parlava de dona cuidadora, de dona treballadora, de dona responsable, de dona lluitadora, doncs bé, hem dit, escolta, qui podríem trobar? Doncs mira, la Sara Ayoso, que ara la coneixereu de debò, perquè la Carme té una entrevista d'aquelles... Saps d'aquelles entrevistes amb Malayet? Que dius, vaig a treure-li tot el que té dins? Doncs una mica va per aquí la cosa. Per tant, disculpeu si veieu que si la Sara comença a plorar, jo aturaré l'entrevista, no patiu. Sara, molt bon dia, què tal?
Bon dia, hola.
Amb una miqueta de por, imagino, no?
Bueno, nervis, és la primera vegada... Bueno, la segona, ja vaig parlar una vegada, vaig entrar per telèfon... I ara aquí en directe amb vosaltres.
Doncs no, ara parlant de debò, que sàpigues que ens fa molta il·lusió que puguis participar activament entre tots en el programa, quan vulguis, però amb la data d'avui i un programa dedicat a la dona treballadora, òbviament havies d'estar. I si em permeteu, una salutació molt forta i una abraçada cordial i carinyosa a una companya que no està passant per un bon moment. Estic parlant de la Soledad Martínez, la nostra advocadessa de capçalera, que està passant un mal moment i a la qual també podria estar com a dona treballadora perquè s'ho ha guanyat. Des d'aquí una abraçada, Sole, de tot l'equip que fem entre tots, que t'estimem, t'enyorem i que t'esperem quan et puguis incorporar. Bé, i ja que hem fet la part emocional, t'has donat compte? Ara la majoria de l'audiència està una mica plorant. De dir, ai, fixa't, està malalt, ara què li passa? Doncs bé, no, es recuperarà. Bueno, ja callo i us deixo treballar i, Sara, prepara't perquè la Carme Garrido et comença amb el seu interrogatori.
Doncs bé, no, la Sara fa temps que ens coneixem i ens estimem molt i la respectem molt i la valorem molt, per això la convidem. Per qui no coneix, la Sara Ayoso és, com ha dit l'Alberto, és una companya de l'entitat. És dona, és treballadora, està casada, té 2 fills, ella és educadora social, tècnica d'infància en l'Ajuntament de Santa Maria de les Monjos, al Penedès, i tot això, dius, bueno, pues això hi ha moltes dones, no?, que ho fem, que treballem, que tenim família. Ella té 2 fills, la Joana i el Tian, i què té la característica i per què la convidem avui al nostre programa? Doncs perquè la Sara, d'aquests 2 fills, la Joana, que és la germana gran, pateix una patologia de les que en diem rares. És a dir, d'aquestes que o no estan diagnosticades o estan diagnosticades però té una complexitat, ella ens ho explicarà i de tot això en parlarem, no? Que com es coordina i com es concilia, tant és que es parla de conciliar. Doncs, Sara, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Què tal?
Doncs bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Molt
i gràcies per convidar-me i deixar-me parlar, perquè l'Alberto a vegades no es deixa parlar gaire, eh?
Escolta, ja comencem, sí, ja comencem. Sí. Bueno, avui accepto de bon grau ser el xivo expiatorio del programa.
Vale.
Endavant.
Escolta, hem dit que és una mare treballadora, lluitadora, activista, 100%, en el dia a dia, a les xarxes socials i en tot el que pots. Com és la teva vida? Això de ser mare treballadora amb dues criatures, però amb una nena amb una discapacitat severa, com és la teva vida?
Bé, la meva vida com a dona treballadora i mare de dos nens, no? D'una nena i un nen, i un d'ells afectat amb una patologia severa que, de moment, com has dit, no? Abans, està per diagnosticar, no? És com un conjunt de patologies que juntes no tenen nom. I bé, la Joana... Quan vam tenir la Joana, imagina't, no? Si la maternitat ja és una revolució en la teva vida.
Doncs una incertesa.
Sí, doncs quan aquesta revolució arriba acompanyada doncs d'això, no? Doncs que la teva filla té una discapacitat, la por al principi, no? La incertesa de no saber què passarà, què no passarà, a més si és una cosa que no té nom, doncs encara més, doncs et dificulta molt el dia a dia, no? És com un dol que passes o que vas passant i que aprens a conviure, però que al final, amb el pas del temps, amb el recolzament de la família, doncs la meva vida és la meva vida. No és una vida ni excepcional, ni més dura, ni... No? Perquè aquesta capa a vegades que et posen a sobre de cómo puedes con todo, porque me ha tocado. Saps? Vull dir, fas les coses que fas perquè t'ha tocat, perquè totes les famílies que tenen un infant o més una persona amb discapacitat a casa tiren endavant com poden i ho fan d'una manera o d'una altra i això és el teu dia a dia, al final. No és cap cosa excepcional d'un dia, sinó és la teva vida, és la teva normalitat, no? La excepcionalitat es transforma a la teva normalitat.
Sí, però sí que és veritat que no ens hem de posar la capa, com tu dius, però sí que és veritat que ens acostumem a portar un ritme i ens organitzem de manera diferent, no? I, per exemple, això que tant es parla de conciliar, els que coneixem a la Joana, que per cert és encantadora, si els còmplices que ens escolteu, si busqueu una vida adaptada a les xarxes, coneixereu a la Joana i tot el que fa la Joana i és una meravella. Perquè es facin una miqueta la idea, la Joana va en cadira de rodes, no camina, té una mobilitat reduïda, té una dificultat també amb la parla, ella es comunica d'una altra manera, de manera diferent. Sara, tot això, sabem que Joana, els malalts d'aquestes malalties rares estan sotmesos a tractaments, a proves continuades, a modificacions, sí. A vegades ingressos, etc. A l'hora de conciliar tot això, en el dia a dia amb la feina, t'ho han posat fàcil o has hagut de lluitar molt?
Bueno, primer, la conciliació com a tal no existeix en general. Vull dir, no és conciliar, és renunciar. És a dir, o renuncies a la teva vida laboral o renuncies al teu temps en família. És així. Vull dir, no hi ha una conciliació real. Això què vol dir? La renúncia, no? Si tu vols estar amb els teus fills perquè tenen o necessiten unes atencions no? més directes, més continuades, no? Tu renuncies a nivell laboral en la mida del que pots, perquè això afecta que renuncies a una part econòmica, segurament, de la teva remuneració salarial com a treballadora. És a dir, des que va néixer la Joana, estic amb una reducció de jornada, amb la seva conseqüent reducció de sou. I jo
Clar.
he triat, o no, jo parlo de mi, però al final les decisions són en família, però bueno, és veritat que normalment aquestes renúncies de caire laboral recauen més en les mares, no? En les dones, i per tenir aquest temps dedicat a la família,
Totalment.
a la cura de la família. I el pare renuncia al temps en família moltes vegades, o aquest és el meu cas, i segurament el més extens en aquestes situacions d'altres famílies, que doncs, ell ha de renunciar moltes vegades a aquest temps en família per suplir aquesta renúncia meva laboral en temes de sou per la feina, no? El meu home, per exemple, té dues feines. Perquè,
Sí.
bueno, la discapacitat també té un cost econòmic.
Molt, molt.
Jo
Teràpia.
d'Antoni,
Sí.
hi ha una cosa que has dit que és tremenda, vull dir, és
La
renúncia, no?
renúncia.
La renúncia, vull dir, ho diu
És una realitat, tristament és una realitat.
la Sara, i perquè no la conegui, és una dona jove, no et demanaré l'edat que tens, però és
39, molt
39
ben
anys,
portat.
és una dona molt jove, és una dona amb molta capacitat de viure intensament moltes coses, i ella parla de renúncia, i parla de renúncia, si m'ho permeteu, ni des de l'òptica judeocristiana de la caritat vers els demés, i no és una renúncia, és una renúncia reivindicativa, de dir, no, renuncio perquè no tinc una altra opció.
La conciliació familiar i laboral, no? Familiar i laboral és una moto que ens han venut a les famílies, a les dones, perquè són les que més, crec que les que més fem servir aquesta paraula, però és una moto, no és real. Tu no concilies, tu renuncies a una cosa o a una altra perquè les dues no les pots tenir, tal i com està muntada aquesta societat avui en dia. Tu renuncies, és així, o sigui, si fas una reducció de jornada, et paguen el que et redueixes, per exemple. És una cosa així tan senzilla com això. A vegades et pots permetre reduir-te aquesta jornada per estar amb el temps en família, no? Per tenir aquest temps que has de dedicar a la teva família. No pots, has de continuar treballant el 100% de la teva jornada, no? Pel motiu que sigui. De qui tires? Dels avis? De la família?
La xarxa familiar, oi?
Si la tens.
Si la tens, i la tens a prop, que a vegades hi existeix però no la tens a prop, o també tenen altres responsabilitats i no poden accedir-hi a fer aquest suport, que ho farien, al millor.
Sí.
Abans has parlat del sobrecost de conviure amb la discapacitat. Els que convivim amb la discapacitat ho tenim molt clar, no? Fa temps l'Ajuntament de Barcelona va fer un estudi, un macroestudi, per valorar aquest sobrecost i està xifrat el sobrecost entre 17.000 a 40.000 euros per família.
D'això,
Sí,
Carme, el Toni
Alberto,
Pupareri
sí. Sí.
ens ha fet un dossier que, en tot cas, bueno, jo
Perfecte.
crec que és un bon moment per posar-lo, si us sembla, d'acord? Doncs fem així.
Som-hi. Sí, perquè són xifres que ens afecten a tots. Sí.
Exacte. Doncs bé,
L'escoltem.
escoltem la ràfaga de l'altra economia, una secció que avui portem enllaunada del Toni Pupareli.
Hola, bona tarda, companyes, companys i còmplices d'entre tots. Amb motiu de la celebració el 8 de març, ahir, del Dia Internacional de la Dona, vull donar unes poques dades econòmiques relacionades amb el món de la discapacitat femenina, per posar en evidència els greuges que pateixen les dones a dins i fora del col·lectiu de persones amb discapacitat. Una primera dada actualitzada del cost de la discapacitat en general. Segons l'estudi que fa l'Ajuntament de Barcelona, el cost anual de la discapacitat per una persona de més de 65 anys pot arribar a ser de fins a 36.700 euros i per una persona amb menys de 65 anys pot arribar a ser de fins a 40 o 1.200, una dada prou significativa del cost que té la vida per a una persona amb discapacitat. En aquestes xifres, a més dels costos de cures, d'ajudes tècniques i demés, també hi ha el cost de cuidadors i cuidadores, el mancat benefici econòmic de les mateixes persones amb discapacitat, que per manca d'oportunitats o d'accessibilitat no poden desenvolupar una activitat professional. Així mateix inclou el mancat benefici de les persones no professionals de l'entorn familiar, que tenen cura de les persones amb discapacitat, i en aquest cas un gran percentatge de les persones que tenen cura són precisament la mare, la germana, la filla, etc., que per tenir cura del familiar amb discapacitat no poden desenvolupar plenament la seva capacitat professional de formació, de lleure, etc. En un bon percentatge de casos, també moltes dones amb discapacitat tenen a la seva vegada cura d'altres persones amb discapacitat i sent doblement discriminades. Ara aportaré unes dades específiques de les dones amb discapacitat enfront dels homes i també en comparació de les persones sense discapacitat. Són dades disponibles al 2021, però que de segur no han canviat gaire en el 2022. Les dones amb discapacitat cobren de mitjana a prop de 3.000 euros anual menys que els homes amb discapacitat, segons les dades de l'INE, que venen a ser uns 215 euros menys mensuals. Les dones amb discapacitat presenten en totes les variables relacionades amb l'ocupació, taxa d'activitat, ocupació, atur, pitjors xifres que les persones sense discapacitat en general i també que les dones sense discapacitat. Les dones amb discapacitat són el col·lectiu pitjor remunerat, amb un salari mig anual de quasi 18.000 euros, mentre que els homes estan, això, 3.000 euros més, uns 21.000 euros. En quant a la taxa d'ocupació, amb dades de l'INE del 2021, les persones amb discapacitat, en general, tenen una taxa d'ocupació del 26,9, enfront del 66,3, el doble, de la població sense discapacitat. En el cas dels homes és el 26,6, enfront del 72%, i en el cas de les dones, el 27%, enfront del 60%. Una mica més de percentatge de dones que homes treballen en el món de la discapacitat, en comparació. Però que en comparació amb les dones sense discapacitat, que és d'un 60%, estan això mateix absolutament en la meitat o menys de la meitat de tassa d'ocupació. En quant a l'atur, les persones amb discapacitat tenen un atur del 22,5%, enfront del 14,7% de la població sense discapacitat. En el cas dels homes, el 22%, enfront del 13%, i en el cas de les dones, un 23% estan sense treballar, enfront d'un 16,7% de les dones sense discapacitat. Això són 6 punts i pico per sobre. La població sense discapacitat té un 14,7% de discapacitat. Això vol dir que la taxa d'atur és molt més elevada, pràcticament el doble o superior al doble, i en el cas de les dones encara més amb discapacitat, més que els homes amb discapacitat. Les dades de Catalunya són una mica millors que les dades a nivell nacional, però mantenen les diferències en percentatge entre homes, dones, amb i sense discapacitat. Ara parlem de pobresa, una dada important i que recull una mica totes les dades que hem vist fins a aquest moment. Les dones amb discapacitat solen presentar nivells més baixos de participació en l'activitat econòmica i, per tant, tenen índexs de pobresa més elevats que les dones sense discapacitat. Segons un estudi de pobresa i exclusió social de les dones amb discapacitat d'Espanya, les dones amb discapacitat apareixen com un col·lectiu especialment afectat per la pobresa extrema, amb una taxa que triplica la de la resta de la població, al mateix temps que és un 40% més alta que la dels homes amb discapacitat, o sigui, doblement greujades les dones amb discapacitat. I les dones amb discapacitat majors de 60 anys és pràcticament el doble que les dels homes d'aquesta mateixa edat. Són múltiples els factors desencadenants per als quals les dones amb discapacitat es troben en risc d'exclusió social. La pobresa econòmica, l'accés a l'ocupació, prestacions, estudis i relacions socials. Una darrera xifra que posa en evidència la situació econòmica del col·lectiu. Més del 40% de dones amb discapacitat viuen en llars en el qual els ingressos són inferiors a 500 euros mensuals. Això és una xifra molt significativa. Com podeu veure, hi ha molta feina a fer per millorar aquestes xifres i portar la igualtat econòmica i de vida a les dones amb discapacitat en confront al resta de col·lectius. Això és tot per aquesta vegada, per aquest mes. Tingueu un bon mes i cuideu-vos molt.
Gràcies, Toni. Efectivament, les dades són absolutament les que són. I són ineludibles, per molt que alguns puguin pensar que això no és real i que està exagerat. Doncs bé, no ho és en absolut. Bé, continuem, Carme, amb la xerrada amb la Sara. I bé, que està sent tot molt, molt, molt i molt interessant.
Sí. No, abans parlaven d'aquest suport, d'aquesta xarxa, i jo voldria que ens expliquessis una miqueta aquest suport. T'has sentit entesa en l'àmbit laboral, per l'àmbit institucional, perquè em sembla que actualment tu ja tenies una reducció de jornada, com has comentat, però em sembla que per la dificultat i les necessitats que té la Joana en aquests moments, necessites més temps, perquè és el que diem, sí. no ens dona el dia, et falten hores en el dia per arribar pues, a proves mèdiques i temes, aquestes necessitats específiques, teràpies, etc., que necessita la Joana. Has rebut aquest suport institucional i en l'àmbit laboral? Explica una miqueta com és aquesta situació teva ara.
Doncs, bueno, jo fins ara, bueno, i encara estic intentant que me la concedeixin, fins ara estava en una reducció de jornada per curar un fill amb discapacitat, amb la seva conseqüent reducció de sou, no? Jo sempre diré que estic molt agraïda a l'Ajuntament on treballo, perquè mai m'han posat pals a les rodes, sempre que he necessitat doncs això, qualsevol dies, les reduccions, tot el que he necessitat per tenir cura de la meva filla sempre han estat facilitats i també s'ha de dir això perquè no, el lloc on treballo m'ho ha posat fàcil, les companyes, els companys, sempre tot ha estat fàcil en aquest sentit. I tinc la gran sort de també viure molt a prop dels meus pares, la meva germana, tinc a la meva sogra, a la meva cunyada, no? Bueno, el meu home, evidentment, que està aquí, que pobre, no l'anomeno, però evidentment és el que està aquí amb nosaltres sempre també. I tinc una gran xarxa de família que sempre que ens ha pogut i hem necessitat aquest cop de mà, ens l'ha donat. Però bé, la Joana té uns anys, fa un any es va jugant com qualsevol altre nen. Va tenir la mala sort d'enganxar-se a la cama amb una xarxa de futbol jugant al pilla-pilla i es va trencar el fèmur. Coses que passen que amb un nen que no té cap altra patologia, doncs ara està el seu temps convalescent i després es recupera i ja estaria. Però en el cas de la Joana, això ha complicat molt el seu dia a dia. És una nena d'11 anys, que ja comença a ser gran de tamany i pes, no? Amb unes necessitats més específiques també, no? Arrel d'aquest posicionament que necessita, aquestes teràpies que hem hagut d'intensificar una mica per la seva millor rehabilitació i recuperació de tota aquesta fractura. Arrel d'això se li va luxar una cadera també, perquè el fet d'estar tant de temps immobilitzada doncs, ha fet que una cadera se li luxés. Tot això és un suma i sigue que ens ha complicat molt el dia a dia i això, doncs, com a família, ens ha fet prendre una decisió que ha estat sol·licitar aquesta ajuda estatal que es diu CUME, que és una prestació per curar de menor amb malaltia greu o càncer. I bueno, l'estic tramitant, encara no la tinc concedida, està costant una mica perquè això ho tramiten les mútues i de les empreses on treballes. I està costant una mica, la veritat és que fàcil no t'ho posen, tot i complir requisits i tal, però sempre falta un paper. I estic amb aquest tràmit, que això què vol dir? Doncs que la reducció que jo demano del meu lloc de treball la pagarà aquesta mútua. És a dir, és una prestació que crec és de les poques que actualment donen un valor a les dones, als homes, que la demanen per cura. Té un valor econòmic. Per primera vegada a la història, m'atreveixo a dir, no ho sé, sóc ignorant,
sí, ja,
per primera vegada a la història, però...
Ja
jo...
tocava, eh? Ja tocava.
Clar, vull dir, abans moltes mares, i dic mares perquè el tant per cent que s'agafen...
Majoritàriament són mares, sí, sí.
Les cures, què volia dir? Pues jo renuncio, deixo de treballar, una excedència, pa, i desaparec del mapa i ja no estic al món laboral i em dedico a la meva família. I això té un valor molt ric.
Jo, Sara, si em permets, hem passat per moltes estacions, sembla que anem amb l'AVE, i hem parlat, o has passat per moltes estacions, i a mi m'agradaria, com deia antigament, fer una parada i fonda. Parlarem una altra vegada d'aquesta ajuda, d'aquesta subvenció i de les dificultats que es tenen per assolir-la, perquè penso que és un tema molt important. Molta gent que ens escolta, quan parlaves de l'accident, entre cometes, que va tenir la Joana jugant com el que és, com una nena qualsevol en els seus companys, molta gent pensarà, bueno, clar, és que com és, quin valor té la mare d'exposar a la seva filla a tenir aquest tipus d'accidents, no? Jo penso que el tarannà, el que ha fet possible que la Joana sigui el que és, una noia encisadora d'11 anys, ha estat culpa, entre cometes, de la vostra actitud davant de la seva educació i del seu grau de llibertat. I a mi m'agradaria que expliquessis una mica com vau decidir, tu i el teu company, el dir, escolta, què fem amb la Joana? La tractem com una enferma i la arraconem a la seva habitació i la protegim de tota mena de perill i perill? O, per el contrari, el que fem és... bueno, com vau viure aquesta situació?
Doncs ara mires enrere i no, amb aquesta pregunta em fas mirar enrere i dices, madre mía, però bueno, és un dia a dia, no? O sigui, cada etapa de la Joana, no? A mesura que es va fent gran, es presenten reptes i un d'ells és l'escolarització, no? De la Joana. Jo m'haig de reincorporar a la feina, tot ve per aquí també, no? Bé, la Joana té el que té, però dintre de tot és una nena que no es posa molt, molt, molt malalta o que, bueno, té com una certa estabilitat de salut, no sé com dir-ho, no sé.
Que no ha d'estar... Perdona, Sara, hem de dir també que Joana cognitivament està al 100%. La seva discapacitat és física.
Sí.
Això és molt important.
Sí, ella té molt clar el que vol. El que passa que, bueno, té uns hàndicaps que la limiten molt, no? És una nena que, bueno, motriument té el seu braç dret, que és el que més pot, és el més funcional que té, i és amb el que porta la seva cadira elèctrica. És una nena no verbal. No verbal, sí, però no verbal no vol dir que no es vulgui comunicar, no? És una nena que té molta comunicativa, que, bueno, a mesura que la coneixes una mica, de seguida saps el que et vol dir amb una mirada, amb un petit gest, i a poc a poc hem introduït tot aquest sistema alternatiu de comunicació, que són els pictogrames, que tot anava a principi com amb unes llibretes i ara anem amb un ordinador... i amb un programa informàtic amb el que ja està aprenent a fer aquesta comunicació i amb el que accedeix al currículum escolar, no? Com a qualsevol altre infant. I bé, doncs en cada etapa, el que deia abans, que l'escolarització de la Joana, nosaltres vivim en un entorn més aviat rural, és un poble de 7.500 habitants i... No sé, jo sempre he entès que el món és un per tothom, o així m'han educat a mi, no? O sigui, no hi ha un món pels que no tenen discapacitat i un món per les persones que sí que en tenen. No m'he sentit mai que hagi de lluitar per un lloc que ja tinc per ser un ésser humà, jo i qualsevol persona. Per tant, doncs, la Joana va fer el primer any de llar, perdó, l'últim any de llar, no? Els dos anys va entrar a l'últim curs de llar d'infants, a la llar d'infants municipal, amb un assessorament per part del CDIAP a les professionals i va fer un curs, una escolarització pues, normal, no? Amb les adaptacions que van caldre, amb l'assessorament professional que va caldre. I a partir d'aquí, quan vam començar a buscar escola, perquè això també va ser... Vam estar tot un any doncs, anant a veure escoles, a conèixer projectes educatius, a presentar-nos a les escoles amb la Joana, no? Era molt important per nosaltres, per exemple. Quan algú veu a la Joana per primera vegada i veuen que vas a una escola, hi ha mirades de tot, no? Hi ha mirades de madre mía, qué marrón con ruedas me llega.
Totalment. Totalment.
I, clar, vull dir, uf, no? Aquelles mirades de uf i mirades que des del primer moment han estat, hola, aquí estan les portes obertes perquè vingui. I així vam fer, on ens vam sentir acollits, on el projecte educatiu ens quadrava amb la nostra manera d'educar a casa i d'entendre el món, doncs allà vam anar, a una escola petita, rural, a 20 minuts en cotxe de casa, amb el que això significa, logísticament parlant, però val la pena.
Acabes d'argumentar, si és que cal argumentar-ho, un tema que per l'associació Entre Tots i crec jo que per el col·lectiu de persones amb discapacitat és molt important, que és l'escola inclusiva. El teu peregrinatge per als centres educatius de la teva zona, fins que vas trobar alguna que va acceptar el fet de la inclusió com un mètode educatiu. I això suposo que per Joana ha estat clau el fet de tenir una educació normalitzada, el fet de poder anar-hi en una escola inclusiva, no?
Sí, totalment. Totalment. I la Joana és una més. És una més a l'escola. És una més a l'escola. És que no hi ha cap... Evidentment que hi ha adaptacions i hi ha coses que la Joana necessita tenir d'una altra manera, no? Perquè no pot accedir si no és així, evidentment. Però això no vol dir... Però es tracta d'això, no? De que si serveix per la Joana, serveix per tothom. És a dir, si la Joana pot accedir, tots els infants d'aquella escola poden accedir. Per tant...
Escolta, anem a fer una mica allò de xafarder, eh? Perquè, clar, jo imagino que i més en un entorn rural...
No pot callar, eh? Te n'adones, eh, Sara? No pot callar.
Perdoneu.
No puede.
Tira millas.
Lo llevo en l'ADN, lo llevo en l'ADN. No, volia preguntar...
No, que estem tractant un tema molt interessant, l'educació inclusiva.
Que volia demanar com està la reacció dels altres pares, perquè, clar, el meu fill, fruto de l'amor, no? Castro y puro, arriba a una escola i tal, i de cop i volta, com deies tu, no? Apareix una cadira de rodes... Com quina ha estat la reacció de la resta de pares vers el fet normalitzador de la Joana dintre de l'escola?
Mira, jo sempre dic que em sento afortunada en haver triat aquesta escola, perquè també, no, al principi quan tries per primera vegada l'escola on anirà la teva filla, si tens sort de poder entrar, no, a l'escola que tu vols, això tampoc garantitza que hagis triat bé o que tot hagi d'anar bé. I és com a vegades et poses aquella pressió de vull triar bé l'escola, no? Però si no va bé, ja trobarem una altra. O sigui, no passa res, et pots equivocar o pots fer... S'ha de provar, no ho saps mai, no? O per altres circumstàncies, perquè potser nosaltres al viure tan lluny de l'escola, no? Aquests 20 minuts d'anar, tornar i tota la mandanga... A vegades les logístiques familiars no poden suportar això i has de deixar aquell centre que estàs encantat, però clar, la distància, no? El que sigui, és igual. Jo em sento molt afortunada per l'escola i per la rebuda de les famílies. Evidentment, el primer dia que vam arribar amb la Joana, 3 anys, a P3, amb el seu cotxet, perquè aleshores anava a P3 encara anava amb el cotxet manual, amb un cotxet... Perdó, una cadira manual, un cotxet que... Bueno, que
una miqueta més gran que un cotxet de bebè, però és
sí,
un cotxet.
Sí, amb un cotxet adaptat on, que l'havien d'empujar, no?, per portar-la tot arreu. Ella no es podia desplaçar de manera autònoma i llavors, o sigui, les transferències... Bueno, clar, jo recordo baixar del cotxe amb la Joana, desplega la rampa allà adelante, no?, en l'entrada de delante, desplega la rampa, baixa la Joana... en una escola que nosaltres, o sigui, no coneixíem a ningú pràcticament. O sigui, no era un entorn on fóssim una mica coneguts, no?, que pots sentir aquest caliu de rebuda. I clar, al principi éramos el perro verde. El primer dia érem el perro verde. Clar, tothom, totes aquelles mirades. No? A més, aquell dia el Marc no va poder venir el primer dia d'escola. Ahir vaig anar jo sola amb la Joana... con la taquicardia, no? D'aquell primer dia, a veure què tal. Al final, no? Tu fas així una mirada com ràpida i veus un munt de gent, no?, que gira, a més els nens, que els nens miren.
Ja sí, ho sabeu, sí, no? Sí o sí.
Sí, i els importa, si s'han de quedar 10 minuts mirant amb els clavats, es queden, no? I tu, els nens i els pares també miraven i, bueno, com érem estranys. El primer moment va ser una mica, uf, som-hi, no? Però bé, també recordo que a l'entrar a l'escola, no?, podies entrar i allà al rebedor, l'escola sempre, el primer dia d'escola, sempre fan una rebuda molt bonica, que els mestres preparen per rebre les famílies el primer dia d'escola, que normalment és amb música, en directe, o fan alguna performance preciosa per donar aquesta benvinguda càlida. I recordo, no?, aquesta música dels mestres, la que seria la tutora de la Joana, doncs em va agafar la mà, no?, en un moment com som-hi, que anem cap a la classe. I així ha estat sempre, m'he sentit sempre molt acompanyada, molt escoltada. I hem tingut algun problema o problemes, o han passat coses que... Sí, clar, evidentment, però mai han estat problemes que hagin derivat en lluites i en enfrontaments entre l'escola. O sigui, família, escola i comunitat... Sempre hem anat a una, des de l'AMPA, que sempre s'han hagut de donar un cop de mà, sempre ens hem sentit molt acompanyats.
Això és molt important, això és molt important perquè malauradament no totes les famílies tenen aquesta sort d'encertar o de trobar aquest recolzament, no?, aquest suport per part de l'escola.
I sí, no? Un cop passes aquest inici, no?, aquesta primera
fase
sorpresa, no?, de ja ets un mes i les famílies i el poble on anem, la Joana la coneix tothom i sempre és una més i som uns més allà. Un cop la coneixen i que mai hem tingut, o com a mínim que m'hagi arribat a mi, també t'ho dic, no sé, perquè a vegades, no?, aquestes coses no les saps, però al contrari, sempre...
Bueno, sempre aquesta és la lluita d'entre tots, de com i de tot el col·lectiu, no?, de que les escoles, totes, el dia que estem, al segle XXI, totes haurien de treballar d'aquesta manera i tenir aquesta acollida i aquesta forma de treballar. Però, malauradament, no és així i, per tant, és un gràcies per compartir l'exemple i la teva experiència, perquè aquest és l'objectiu, de que totes les escoles inclusives siguin inclusives i que hi hagi aquesta normalitat, que són infants i han de compartir i han de conviure la diversitat i viure-la amb aquesta normalitat, oi, Alberto? No.
Absolutament d'acord, és que penso que és la clau de l'èxit és primer tenir un projecte de país, de ciutat, de món en el qual hi capiguem tots, no? I aquesta poder entrar-hi, poder cabre dintre d'un món estrany, moltes vegades és perquè no ens hem aturat a pensar una mica allò que fem o allò que diem, no? I crec que en el cas de la Joana és un cas claríssim de la necessitat imperiosa de tenir una societat inclusiva i una societat que contempli a tothom, no? I, evidentment, molta gent no troba aquesta escola inclusiva, i la Sara ho deia clarament, que van tenir molta sort, no la troben perquè no n'hi ha. Perquè no existeix, no? No és qüestió de que els pares o mares no hagin trobat o no hagin buscat lo suficient. És que no hi és. És que no existeixen aquest tipus d'escoles i i per tant no és que, és que no n'hi han. O si n'hi han, estan tan ocultes dintre del mare magnum educatiu que no es troben. I crec que això no hauria de ser així, crec jo.
Bàsicament és manca de recursos. Les escoles ja tenen voluntat de ser-ho, però necessiten recursos econòmics per ajudes tècniques i sobretot de personal tècnic.
Uh-huh. Sara, sí, sí. El decret d'escola inclusiva està molt bé, el text. O sigui, tu llegeixes el text d'aquest decret d'escola inclusiva i et surten espurnes dels ulls. Vull dir, és clar. Perfecte. Però, clar,
però manquen recursos.
Una dotació, exacte, si no hi ha una dotació econòmica, bàsicament, que recolzi aquest decret, que ajuda a implementar-lo realment amb les necessitats tan particulars que pot tenir cada infant, no? Per fer aquesta escolarització d'una manera inclusiva real. Després també cal dir que moltes vegades la inclusió, no? Aquestes escoles inclusives tiren endavant gràcies a la bona voluntat del claustre. I això no pot ser. O sigui, la inclusió no ha de dependre de la bona voluntat de ningú. La inclusió és llei i ha de ser-hi. Però si no està dotada d'un pressupost, d'uns recursos humans que facin que això es pugui implementar, és paper mullat. És paper mullat. No? Si és així, és així. Vull dir, la Joana, quan està a l'escola, l'escola podria tenir molt bona voluntat, però si no tingués una vetlladora o, no, o una persona que li assistís per portar-la al lavabo, per donar-li de menjar, per ajudar-la a col·locar el seu ordinador per fer totes les feines que ha de fer a la classe, no seria possible.
Clar. Està claríssim, senyores i senyors, i vostès diuen, home, i per què heu convidat a la Sara? Coi, perquè és que no és només una amiga, és un referent per nosaltres, és el seu argumentació, el seu tarannà, el seu punt de vista, la seva mirada. Per nosaltres, com a entitat, com entre tots, és fonamental. Sara, moltes gràcies.
Un plaer, i insistir en aquest canvi de mirada, que és molt necessari.
Sí. Escolta, tornarem a parlar, Tornarem a parlar, perquè sempre que hi hagi que parlem d'escola inclusiva, ens ve al cap la teva lluita, la vostra lluita,
sí.
Perquè penso que tots quatre, tu, els teus dos fills i el teu company, sou els que feu possible. I clar, ara tu t'ha tocat el paper de direcció d'orquestra i de fet que ho fas molt bé. Em penso, ja ho sé que us fa mandra, però em penso que la Carme té un fi de festa, no?, per tot això, Carme?
Bueno, no és un fi de festa, és el fet, bueno, és posar una miqueta a la guinda, no és tancar el cercle, agrair sobretot a la Sara compartir la seva experiència personal com a dona, com a mare, com a educadora, és un mirall en els que nosaltres sempre és molt agraït mirar-nos i és un exemple. I és un exemple pels pares, per les mares, però també per la societat, no? Que aquest és el camí, aquest és l'objectiu i per això estem junts. I jo per acabar avui aquest programa de la...
Carme,
sí? Sí?
Perdona aquest tall.
Digues.
Una cosa...
No, i tant.
A vegades se'ns posa aquesta capa, no? De nosaltres mateixos som un exemple, és la lluita que tenen moltes famílies, ni menys ni menys, cadascú la seva. I moltes vegades aquesta admiració que ens arriba, l'altre dia, no fa gaire, vaig llegir una frase que crec que em va deixar una mica així tocada, que era... Sou les mares que tothom admira, però que ningú vol ser.
Tal qual.
I això és veritat.
Tal qual.
A ningú vol que li toqui això. I és una lluita, i no hauria de ser una lluita. Hauria de ser un camí com qualsevol altre.
El que sí és cert, Sara, i tu ho saps en pròpia carn, per fer petits logros socials i petits canvis, a vegades la lluita implica... Algú ha d'obrir la porta, algú li ha de donar la patada, això és molt incòmode,
hombre.
I tu ets d'aquelles persones que li fot una patada i com Déu mana per obrir qualsevol porta.
I Alberto, avui hem parlat amb una mare treballadora i que té un infant amb discapacitat, però no oblidem de les mares que tenim discapacitat, que tenim fills, i aquesta és una altra visió d'inclusió i de lluita, de també que ens posen la capa culpa, però que ho fem, com molt bé ha dit la Sara, ho fem i ho hem fet els que ja tenim els fills més grans, perquè és el que ens ha tocat, i com que no tenim una altra realitat i una altra opció, doncs ho has fet amb tota la normalitat. Però avui sí que és dia de recordar-nos de totes aquestes companyes de dones amb discapacitat, que són mares, que són filles, que són germanes, i a totes elles, i sobretot demanem que les entitats, totes, i els moviments feministes incorporin la mirada interseccional i sumen la erradicació del capacitisme, recordem, i la discriminació múltiple que les dones amb discapacitat, les dones amb discapacitat són part del feminisme també. Això és molt important, no? Les nenes, les joves, les dones amb discapacitat física orgànica volen ser escoltades i participar en igualtat d'oportunitats a tots els espais de participació, de presa de decisió socials i institucionals, sobretot allò que tingui a veure amb l'economia de les cures, la sostenibilitat de la vida i la conciliació laboral, que parlàvem abans. Demanem que les nostres aportacions siguin tingudes en compte en condicions d'equitat i que asseguri que els propis processos de participació siguin accessibles i s'incorpora la mirada de gènere de manera interseccional, perquè les dones som dones, però també poden tenir una discapacitat, o LGTBI, o són immigrades, etcètera. Tot entra en aquesta interseccionalitat i avui hem d'alçar la veu per totes.
Doncs escolta, no puc estar més d'acord amb tot allò que heu dit i com no podia ser d'una altra manera, com a director d'aquest programa he pres una decisió, Carme, ho sento. Però
sí?
No.
Em fas fora?
No, és a dir, no parlarem del 8 de maig com el Dia Mundial de la Dona Treballadora, sinó que tots els programes tindran aquesta mirada feminista i aquesta mirada igualitària. Què et sembla?
Molt bé, perfecte. Moltes gràcies.
Doncs ara, Sara Ayoso, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Carme Garrido, moltíssimes gràcies. Gràcies. Senyora presidenta. Escolta,
que voleu,
que voleu saber més coses de nosaltres, xarxes socials, poseu entre tots a Google i, escolta, pàgines i pàgines d'informació de tot allò que fem i pensem, d'acord? Per la nostra part, res més, el programa arriba a la seva fi, perquè, d'unidó, el programa d'avui, i ja sabeu el que diem sempre, nosaltres no volem oients, volem còmplices.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby.